Dilluns 24 de juliol i obrim l'informatiu diari després d'un cap de setmana intens a l'Espluga i la Conca de Barberà.
La paralització des de fa 2 mesos de les obres del Coll de l'Illa i a més tot el que ha sortit aquests dies als diaris dient que tenim un any més de paralització d'aquestes obres. Això aquí és intolerable.
El territori diu prou a la situació actual de la Nacional 240. Ahir, manifestació i talls en aquesta carretera, que en aquesta setmana és d'on s'ha registrat un augment del nombre d'accidents, en aquest cas també deixant víctimes mortals. Ajuntaments de la Conca de Barberà i també de comarques veïnes van reclamar ahir la represa de les obres de construcció del túnel del Coll de l'Illa.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Alcaldes i regidors dels ajuntaments de la Conca i de les comarques veïnes del Camp de Tarragona, de la Plana de Lleida, diputats i senadors, líders sindicals i empresarials i societat civil també van tallar aquest diumenge a la tarda la Nacional 240 per reivindicar la represa de les obres de construcció del túnel del Coll de l'Illa. Com us anunciàvem, doncs aquesta és la notícia que avui obre aquest informatiu diari del dilluns 24 de juliol, però també els explicarem altres notícies perquè ha estat un cap de setmana marcat a l'Espluga de Francolí per les gralles i els timbals. D'una banda, dissabte, es va celebrar la trobada de gegants a l'Espluga de Francolí amb motiu dels 10 anys de vida dels gegants neolític Gorg i Espluc. En parlarem tot seguit, però també parlarem de la jornada que va viure ahir l'entitat de grallers de l'Espluga, una jornada històrica per reviure els 25 anys de vida d'aquesta entitat espluguina. Per tant, cap de setmana marcat per la cultura popular a l'Espluga de Francolí i en parlarem de tot plegat quan estem a les portes d'una festa major que està a punt d'arrencar i que enguany, escolteu, comptarà amb l'estrena de la nova colla infantil del Ball de Bastons de l'Espluga que debutaran en la cercavila de divendres. I també parlarem de Barberà de la Conca, perquè aquest dissabte ha acollit la Nit 5.1, aquesta activitat organitzada per la Conca 5.1 que va plegar prop de 500 persones al castell de Barberà de la Conca. Ampliarem aquesta informació com també els titulars que us hem destacat en aquesta portada de l'informatiu diari d'aquest dilluns 24 de juliol. La comunitari ahir del territori a la Nacional 240 amb talls intermitents en aquesta via per reclamar així que el Ministeri de Foment reactivi les obres de construcció de l'A27 i alhora que faci possible la construcció del túnel del Coll de l'Illa.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Doncs, com dèiem, alcaldes i regidors dels ajuntaments de la Conca i de les comarques veïnes del Camp de Tarragona, també de la Plana de Lleida, diputats i senadors, líders sindicals i empresarials i societat civil van tallar ahir a la tarda la Nacional 240 per reivindicar la represa de les obres de construcció del túnel del Coll de l'Illa. Els municipis van denunciar la deixadesa del Ministeri de Foment en una via amb una llarga llista d'accidents de trànsit, molts amb víctimes mortals, com en les darreres setmanes. Aquest mateix diumenge, 2 persones han mort a la C-14 al Cuber, carretera que també reduiria la seva sinistralitat amb la construcció del túnel del Coll de l'Illa. La paralització de les obres del túnel i dels accidents mortals d'aquestes darreres setmanes a la Nacional 240 han acabat amb la paciència dels representants polítics del territori. Aquest diumenge, com dèiem, tot i la pluja, la manifestació va instar al Ministeri de Foment que posi fi a la situació actual de sobresaturació, volíem dir, del trànsit i de l'altra sinistralitat de la via. En aquest cas es va tallar, com dèiem, la Nacional 240 per visibilitzar aquest malestar del territori i l'alcalde de Montblanc, en aquest cas Josep Andreu, va alertar que a partir d'ara presentaran una querella al delegat de Foment de Catalunya i al responsable tècnic de l'obra per cada accident que es produeixi en aquesta carretera. Escoltem les declaracions que en feien els alcaldes de la Conca, en aquest cas, en aquest punt de la concentració.
Podeu explicar el motiu d'aquesta manifestació?
La paralització des de fa 2 mesos de les obres del Coll de l'Illa i a més tot el que ha sortit aquests dies als diaris dient que tenim un any més de paralització d'aquestes obres. Això aquí és intolerable, a més es dona la maleïda circumstància de que en 10 dies hi ha hagut 6 morts en aquest conjunt de carreteres que afecten la no construcció del Coll de l'Illa, i el que sí farem davant d'aquesta nova paràlisi que cada accident mortal que hi hagi presentarem una querella contra el delegat de Foment a Catalunya i presentarem una querella contra el director de l'obra, sí, perquè trobem intolerable que després de tot el que està passant es permetin de dir que aturen l'obra com si res.
L'accident d'avui també ha fet vessar una mica el got?
Bueno, ja ho teníem convocat, portem 4 accidents mortals, portem avui 2 accidents mortals, tenim una gent que ens diuen que tenen un diagnòstic molt greu i crec que en aquestes circumstàncies el que té que fer el Ministeri és posar en marxa a la perforació del Coll de l'Illa i estudiar de quina manera immediata podem alliberar els peatges de Montblanc a Lleida i que facin també de les Borges a Lleida, que tot és compatible, però és que estem
les rotondes amb la indigència. Però que ho facin tot alhora i ràpid.
Alcalde, aquesta setmana vostè també feia referència a que la indústria i les ampliacions que hi ha a la zona també estan inquiets i pregunten per la connexió.
Sí, sí, és cert, vull dir, aquí davant mateix veureu que hi ha l'ampliació de la Cima, tenim una ampliació de la Mala, la Riflaqui, on estem, també està pendent d'ampliar, i el que ens pregunten a altres, i ho he dit sempre, no? A mi no, quan ens anem a reunir amb la Cima amb la Mala no em pregunten per la independència, em pregunten pel túnel del Coll de l'Illa i quan ho farem, i a l'últim els hi tinc que dir, si mana el PP, jo no sé quan farem el túnel del Coll de l'Illa, potser mai, no?
Doncs aquestes que escoltàvem són declaracions que va fer Josep Andreu, en aquest cas, a la premsa, que va assistir en aquesta concentració, com dèiem, d'ahir diumenge, però també en van parlar altres veus. Les escoltem.
Vostè, l'última conversa que ha tingut amb Foment, què li han dit?
La veritat és que ha sigut una mica desagradable perquè em van dir que a partir del dia 2 d'octubre que ja decidirem naltres.
Quins motius us donen per justificar aquest retard en les obres?
Bueno, ja ho sabeu, ara diuen que hi ha les argiles, però les argiles saben des del 2003 que hi eren. Ara s'han inventat una altra que són les pissarres toves. Jo aquest concepte geològic encara no sé quin és.
Sí, ens van convocar a Tarragona per dir-nos que el projecte el tenien estudiat amb els canvis que hi havia hagut quan ens van invitar ells a anar-hi.
Ells els confirmen que estan aturades aquestes obres?
Escolteu, ho puc confirmar jo, que hi vaig cada dissabte i que els hi vigilo perquè tenen 2 camions de ferralla i encara els hi prendran.
Quin canvi aleguen des de l'última reunió de l'autorització del govern a Tarragona?
No han complert res. Ens van dir que també ens presentarien en mig any el projecte des de l'illa aquí en aquesta rotonda i no han complert res.
Doncs escoltàvem paraules també de l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, en aquest punt també de la concentració. Hi van haver altres veus, en aquest cas també en la mateixa línia, reivindicant això, que aquestes obres es puguin accelerar, que puguin reprendre's i que de fet també, com dèiem, per partida doble, aquesta reivindicació que també anava d'acord amb l'alliberament del peatge de la P2 a Montblanc fins a Lleida, perquè també pugui solucionar aquesta sobrecàrrega de la carretera nacional 240.
És intolerable, que en un moment com aquest, amb les coses que estan passant a les carreteres d'aquí al voltant, amb els anys que fa que dura aquesta situació, el Ministeri no prengui les mesures alternatives necessàries perquè la gent pugui circular i, a més, les empreses puguin tenir sortida d'aquestes comarques, d'aquestes poblacions, per llocs més segurs i adequats, naturalment, a la circulació, que pot ser la de mercaderies o... Això és intolerable. I, a més, és intolerable que no tinguem un calendari que digui exactament quan s'acabarà aquesta obra. I si resulta que apareixen problemes, com sembla que han aparegut, que no tinguem un nou calendari i que, a més, els alcaldes, la gent d'aquest territori, no sapiguem en què acabarà tot això ni quan s'acabarà.
Doncs això, el que escoltàvem, falta de dates. De fet, aquesta aturada no té data per la represa de les obres de construcció d'aquest túnel del Coll de l'Illa. Per això, doncs, els alcaldes i també responsables i representants del territori expressaven això, que la paciència se'ls ha acabat respecte a aquestes infraestructures.
És que portem ja 10 dies, 6 morts. No exactament a la Nacional 240, sinó en el que afecta, diguem, el pas per Montblanc, o sigui, a l'altura del Coll de l'Illa. Nosaltres entenem que fa molts anys que estem lluitant perquè el Coll de l'Illa tingui el túnel. Crec que cap estudi tècnic, que cap impediment tècnic l'ha d'aturar. I, per tant, nosaltres ja la setmana passada vaig registrar una sèrie de preguntes al Ministeri perquè ens diguin en quina situació està. Però no únicament això, sinó també vaig parlar perquè aquesta setmana, si és possible, o la setmana que ve, tindré una reunió amb el director general de carreteres per aquest problema i altres problemes de la demarcació, perquè tenim un problema conjunt en tota la demarcació d'infraestructures. Crec que avui és un exemple de que tots sumem i que la força de tots farà possible de que aquestes solucions arribin ja. Sí, clar, el problema que tenim és que ja portem molts anys esperant el túnel de l'Illa, no podem esperar més. Sabem que es diuen que han aparegut problemes tècnics, jo encara no tinc la resposta, però hem de saber quina solució tenen, perquè els problemes tècnics es resolen també amb solucions tècniques. El que no pot és ser excusa per no fer una obra que és absolutament imprescindible.
Doncs tota aquesta informació d'aquest clam unitari d'ahir a la Nacional 240 dels ajuntaments del territori demanant això, aquesta represa de les obres de construcció del túnel del Coll de l'Illa i també l'alliberament de l'AP2 a Montblanc fins a Lleida. Aquest tram, doncs, que també podria solucionar així aquesta saturació de la Nacional 240 fins a Ponent. Poden recuperar tota aquesta informació a esplugafmradio.cat. Deixem de banda ja la informació relativa a aquesta mobilització i parlem ara d'un dels actes del cap de setmana, en aquest cas el de diumenge, i és que ahir els gallers de l'Espluga van viure una jornada històrica. Audiovisuals, actuacions de membres històrics i dels actuals els gallers de l'Espluga, els quatre gegants i els nans de l'Espluga o els diables amb el senglar i la coral espluguina. Amb tot això, es va reviure ahir els 25 anys de vida dels gallers de l'Espluga. El Teatre del Casal va acollir aquest diumenge un acte emotiu de record i agraïment pels més de 70 membres que han passat per l'entitat. I especialment també pels que han tingut un grau de responsabilitat més alt en aquesta trajectòria. Per exemple, Josep Prats, l'impulsor de l'agrupació, i Magda Boldó, qui ha estat al capdavant de l'entitat durant 14 anys. També es va reconèixer el paper de Joana Cervelló, ja que ha format part del grup de grallers des del seu inici. En aquest cas, l'acte va donar el tret de sortida amb l'actuació de la coral espluguina, d'aquí l'any 1992 sorgia la idea de crear un grup de grallers de l'Espluga. Aquesta no va ser l'única actuació en directe, perquè juntament amb audiovisuals, aquestes actuacions van estar l'eix central que va sintetitzar els 25 anys d'història de l'entitat. Escoltem els parlaments, en aquest cas, que van cloure l'acte. Parlava Josep Prats, com dèiem, impulsor d'aquesta agrupació de grallers, i expressava la satisfacció en veure la trajectòria d'aquesta entitat després de 25 anys.
Jo vaig ser un iniciador, però tampoc seria possible si no hagués seguit tota l'escola que hi ha de grallers i gralleres que han continuat aquesta tasca en moments d'alts i baixos, que molts sabem, però que es va anar mantenint, i penso que és una gran cosa pel poble, per les vivències de la mateixa gent i de tots els que heu passat per aquí. Sempre descobrim coses noves gràcies al món de la música i la gralla.
Doncs aquestes eren les paraules de Josep Prats, però també va parlar Magda Boldó, en aquest cas, per destacar el creixement personal i els aspectes més humans de l'entitat.
Però sobretot es fan difícil de projectar totes les amistats i vincles que hem fet entre totes les persones que han anat passant pels grallers, que veieu que són moltes, i que amb elles han estat amb un vincle, hem tingut un vincle molt, molt especial i molt important. Formant part dels grallers et relaciones amb gent que té diferents maneres de fer, diferents maneres d'avançar, però alhora estàs compartint un projecte, un repte en comú, i això, sens dubte, t'uneix com a grup i ens enriqueix com a persones.
Magda Boldó és l'actual presidenta de l'Associació de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga, que escoltàvem, i també va valorar, volíem dir, l'impuls dels membres fundadors del grup de grallers, i també va remarcar doncs, el pas per l'entitat de nombroses persones, deia més d'una setantena. De fet, també va reivindicar el paper de la gralla dins de la cultura popular, diu que a vegades un instrument menyspreat.
I que moltes vegades ens han dit, feu una mica de soroll per aquí per omplir i ja estarà bé. Sigui com sigui, nosaltres ens estimem aquest instrument, ja que no entendríem moltes festes i actes importants sense les cançons dels grallers. I això ha fet que sempre tinguem present el fet de crear escola i d'incorporar nous joves al grup, perquè ells són, de fet, el nostre relleu, el nostre futur, els que esperem que amb constància, esforç i voluntat mantinguin per molts anys més els grallers de l'Espluga.
Doncs aquestes són algunes de les declaracions més destacades que es van fer en aquest acte, que de fet va acabar amb l'actuació conjunta de tots els membres de la història, com dèiem, sobre l'escenari, un total de 70, i la fotografia de rigor amb els més, com dèiem, de 70 integrants. Després d'immortalitzar aquesta estampa, els grallers i timbals van tornar a sonar, una altra vegada en mans de tots els membres, llavors desfilant fins al vestíbul del Teatre Punt, on va cloure aquest acte de commemoració dels 25 anys dels grallers de l'Espluga. Aquest acte de celebració dels 25 anys dels grallers va ser diumenge, però dissabte també es va viure una jornada històrica, la trobada multitudinària de geganters amb motiu dels 10 anys dels gegants neolítics de l'Espluga de Francolí. Doncs una trobada on també van ressonar els timbals i les gralles, en aquest cas per part de més d'una vintena de colles d'arreu de Catalunya. I és que aquesta trobada va ser multitudinària, com dèiem, a partir de les 6 de la tarda dissabte a l'Espluga de Francolí, amb motiu dels 10 anys de vida dels gegants neolítics de l'Espluga, Gorg i Espluc. En aquesta trobada hi van participar més de 40 gegants i 500 geganters i grallers vinguts d'arreu de Catalunya, que van omplir els carrers de l'Espluga per celebrar aquests 10 anys de vida dels gegants neolítics, que van néixer l'any 2007. La plaça de l'Església es va convertir en l'epicentre de la celebració amb la ballada conjunta dels gegants de totes les colles participants, més d'una vintena, com dèiem, en total, i també els parlaments amb motiu d'aquesta commemoració de l'aniversari dels gegants neolítics. Els grallers, com dèiem, i les gralles i els timbals van ressonar pels carrers de l'Espluga des de 6:45 de la tarda aproximadament, en una cercavila que va conduir aquestes colles des de la plaça Montserrat Canals fins a la plaça de l'Església, on es va veure aquest moment més intens de la tarda. En primer lloc, les colles van ballar individualment a la plaça per ordre d'arribada i els gegants Gorg i Espluc van ser els darrers en ballar en aquesta plaça. La dansa dels gegants neolítics va ser simbòlica, aquesta dansa, per celebrar els 10 anys de vida. Uns 10 anys que també es van simbolitzar amb un pastís, com no podia ser d'altra manera, un pastís d'aniversari, i també la ballada conjunta dels 40 gegants que es van sumar en aquesta trobada multitudinària. Aquesta va ser doncs una de les estampes més intenses de la tarda. Recuperem, si us sembla, algunes de les millors declaracions també que es van fer en el context d'aquest acte. Escoltem en primer lloc Magda Boldó, com dèiem, presidenta de l'Associació de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga de Francolí, destacava el paper d'aquests gegants neolítics.
No són únics, però gairebé, i la seva particularitat els fa màgics i admirats allà on van. Per això us hem convidat avui a tots aquí. Els nostres gegants han visitat els vostres pobles i ciutats en aquests 10 anys, en alguns dels quals han vingut acompanyats pels grallers de l'Espluga, que aquest any també estem d'aniversari, ja que celebrem els 25 anys del grup.
Aquesta era Magda Boldó, qui també va parlar dels nous projectes de l'entitat, en aquest cas, que a partir de dijous comptaran amb els nous gegantons neolítics.
Dijous vinent, en el marc de la Festa Major de l'Espluga, a les 6 de la tarda, naixeran els nous gegantons neolítics, la Terra i el Pastor, els dos fills preadolescents dels nostres gegants, el Gorka i l'Espluc, que seran germans del petit Blat que la geganta porta en braços. Quan surtin de la cova esdevindran, sens dubte, la primera família sencera de gegants neolítics que existeix fins al moment, formada per 5 membres i una mascota, la que portarà el gegantó Pastor.
Doncs en aquest cas aquest acte se celebrarà dijous vinent, com dèiem, amb el naixement d'aquests nous gegantons. En l'acte d'aquest dissabte, aquesta trobada gegantera a l'Espluga de Francolí, també hi va participar, doncs, hi va parlar, volíem dir, el cap de colla dels gegants de l'Espluga, Jordi Batet. En aquest cas va agrair l'assistència de més de 600 persones que van participar en la trobada d'aquest dissabte. També va parlar l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, qui va destacar també el paper de l'entitat en la cultura popular del municipi.
Dic que com a Ajuntament estem molt contents del paper i el treball que van fer durant tots aquests anys, tant la colla gegantera com el grup de gralles d'aquí l'Espluga, que estan presents en tots els actes de cultura popular, i per tant per nosaltres és un honor que ells tinguin la responsabilitat de fer-los ballar i de tenir presència també quan us acompanyen els pobles quan van por ahí, no?
Doncs 40 colles i prop de 600 participants, en aquest cas geganters i grallers d'arreu de Catalunya, van protagonitzar la jornada de dissabte a l'Espluga de Francolí. I poden recuperar aquesta informació a esplugafmradio.cat, com també la galeria d'imatges amb les millors fotografies del que va ser aquesta trobada per celebrar els 10 anys dels gegants neolítics de l'Espluga de Francolí. Dèiem que aquest dijous naixeran els nous gegantons neolítics a Terra i Pastor, en aquest cas en un acte doncs, que se celebrarà a les coves de l'Espluga. També els anem parlat en aquests informatius i poden trobar tota la informació a esplugafmradio.cat. Serà ja en el marc de la Festa Major de l'Espluga perquè donarà el tret de sortida demà dimarts, 25 de juliol, en aquest cas, amb la disparada de Salves i també el pregó de Festa Major a càrrec de Ferran Civit des del Freginal, en aquest cas també que el podran seguir a Espluga, fmradio.cat, a l'Espluga de Francolí i al 107.4, en aquest cas, doncs, per la sintonia de l'Espluga FM Ràdio. Un acte doncs, que, com dèiem, donarà el tret de sortida abans del que és habitual en aquesta Festa Major. Una Festa Major que tindrà altres sorpreses. Doncs no només la Festa Major donarà llum als nous gegantons neolítics de l'Espluga, sinó que també es visibilitzarà la nova colla infantil del Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí, perquè s'estrenarà aquest proper dissabte dins de les cercaviles de Festa Major. Serà després de 8 anys que el Ball de Bastons de l'Espluga tornarà a disposar d'una colla infantil formada per 12 nens i nenes i s'estrenaran a la cercavila de Festa Major d'aquest dissabte. Us ho vam explicar aquí a l'Espluga FM Ràdio perquè aquests joves van començar els assajos fa un mes i des de llavors han estat preparant cada dia, un dia a la setmana, volíem dir, aquests assajos, o dos dies a la setmana en la darrera quinzena per poder debutar durant les cercaviles de Festa Major. D'aquesta manera, l'agrupació amplia el nombre de membres i una de les ocasions per visibilitzar aquesta imatge serà diumenge, la gran ballada de la Festa Major a la plaça de la Vila, en la que podríem dir és una de les cites més simbòliques de la Festa Major del municipi. La recuperació de la colla infantil del Ball de Bastons de l'Espluga coincideix amb la celebració del 20è aniversari de l'entitat. Després dels primers assajos, la presidenta del Ball de Bastons de l'Espluga, Anna Andreu, va assegurar a l'Espluga FM Ràdio que es tracti d'una aposta important per assegurar d'una banda el relleu de la colla i de l'altra per celebrar l'aniversari, com dèiem, 20 anys del Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí.
Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc? Que tinc regust de res. Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu que esperant moro amb tu.
La música de Maria Arnal i Marcel Bagés va sonar aquest dissabte a Barberà de la Conca, el castell templer d'aquest municipi de la Conca de Barberà, en el marc de la nit 5.1, aquesta segona edició de la festa que organitza l'associació La Conca 5.1. Un esdeveniment que va comptar amb música, com dèiem, en directe, i també dansa, en una proposta doncs, que va acompanyar els vins, vermuts i caves de 14 cellers del territori i amb la cuina de 4 restaurants. Com dèiem, això sota el nom de la Nit 5.1, un esdeveniment que neix amb la voluntat de ser un punt de trobada anual dels més de 70 col·laboradors de l'entitat La Conca 5.1 i amb gent del territori. Sabem que aquest acte va anar molt bé, perquè no només van ser aquests col·laboradors, sinó que centenars de persones es van reunir en aquest castell de Barberà de la Conca, trets per la música que escoltem de Maria Arnal i Marcel Bagés, però també d'altres propostes, com dèiem, gastronòmiques, que van maridar aquest acte. Canto a la vida, sí. Per conèixer quina és la valoració que en fa l'organització, saludem a hores d'ara el responsable de l'associació La Conca 5.1, el Leandre Romeu. Leandre, molt bon dia. Quina valoració en feu d'aquesta segona edició de la Nit 5.1?
Bé, fem una valoració molt bona, estem molt, molt contents perquè va vindre això, va vindre molta gent, la gent s'ho va passar molt bé, bueno, els va agradar tant els vins com el menjar com els espectacles que van fer. Tothom va, jo crec que va marxar content i, bé, i per tant, doncs és una organització molt, molt satisfets.
Heu pogut quantificar ja el nombre d'assistents en aquest acte?
Sí, nosaltres ho quantifiquem entre 450 i 500 persones, ja que vam dispensar, que diguéssim, o llogar en aquest cas això, quasi unes 400 copes, 380-90 copes vam donar al final. Per tant, doncs bé, comptant llavors afegint nens i gent que no va agafar copa, jo crec que vam rondar entre les 450 i 500 persones, també gent que entrava i sortia, i els espectacles, vull dir que jo crec que anava per aquí més que res això, no? Ho hem pogut comptabilitzar bastant bé a partir de les copes que vam donar, que són això, quasi unes 400, i llavors, doncs bé, amb nens que hi havia i gent que no va agafar copa, o gent molt gran que no va agafar, doncs jo crec que vam estar això, quasi rondant a les 500 persones.
En comparació amb la primera edició de la festa que vau celebrar l'any passat, suposa l'enguany un gran salt?
Sí, jo crec que vam doblar quasi, jo crec que vam doblar l'assistència, perquè l'any passat jo crec que vam ser unes 200 persones o així, per tant, quasi més que doblar, ha sigut un canvi molt important. Va vindre molta més gent també de fora, i de més enllà. L'any passat va ser com que era la festa dels 5 anys, vull dir, va vindre molts col·laboradors directes, i després potser va costar més arribar al públic de fora, perquè potser jo estava pensant que era més un acte intern l'any passat, i això enguany, com que ja ho hem explicat sempre, doncs, que era un acte social, obert, i que no es podia confondre com una celebració interna, doncs jo crec que s'ha notat molt, i això, vull dir, que l'assistència va ser com a mínim el doble o més de l'any passat. Sí que hi ha hagut un canvi gran, gran.
I Leandre, quin va ser el principal reclam del públic en aquesta jornada, o quina de les propostes va tenir més bona acceptació?
Home, jo crec que els reclams principals van ser els dos espectacles, perquè això, el moment de la dansa, com que va ser a les quarts de 10, que era quan hi havia el màxim de gent, la dansa va... Això, la visió que es veia des de l'escenari, des de darrere del castell, doncs era brutal, perquè estava totes les cadires plenes, tot el darrere, tots els voltants plens de gent i això. I després també la Maria Arnal i el Marcel Bagés, doncs també són dels grans reclams, tot i que això va ser una miqueta més tard, i potser ja en aquell moment alguna de les persones més grans, sobretot del poble de Barberà, algú que havia vingut, doncs ja va marxar. Però jo crec que aquests dos espectacles van ser els dos moments àlgids, i després també l'espai, no? L'escenari, quan vam obrir el castell de Barberà, per la gent que no ho coneix, té dos patis, la festa també només la vam fer en un pati, el pati de l'escenari, que diguéssim, i enguany vam obrir el pati 2, que és el final de la torre, no? I això també jo crec que va agradar molt a la gent, obrir aquests dos patis, que va ser dels atractius, no? Perquè molta gent va pujar cap al Pati 2, que és el que té les vistes també més altes, on que molta gent va pujar. I crec que això també va ser un fet que molta gent ens va destacar, no? com millora de l'any passat, que es podia veure més bé, la gent podia doncs, degustar més bé, menjar més tranquil·lament, bueno, passejar també més, millor. Vull dir que aquestes tres coses, no? L'espai, l'escenari, amb els dos espectacles, jo crec que va ser el que la gent va destacar més, dels vins i del menjar, que també, sobretot el tema restaurants, que era una de les novetats d'enguany, crec que va funcionar molt bé. Hi va haver dos restaurants que van esgotar les existències, vull dir que, bueno, que crec que tothom va quedar molt content.
El format de l'acte, per tant, queda ja consolidat que en els propers anys seguirà més o menys aquesta línia?
Sí, jo crec que la línia és més o menys aquesta, això com ja us vam comentar aquí a l'entrevista, doncs pot variar el tipus d'espectacle que fem, de música o de dansa o de teatre o el que sigui, vull dir, això anem veient cada any, tot i que la música segurament sempre n'hi ha un de música, no?, perquè és el que treu també gent, però, i després el format aquest del Pati del Castell de Barberà, si ho seguim, que la idea és seguir-ho fent al Castell de Barberà, si tot va bé, doncs jo crec que des del primer any que fem això que et deia, no?, que hem obert els dos patis i aquest espai, vull dir, això jo crec que sí que s'ha de tornar aquí un segon any, perquè això la gent també cada cop s'hi acostumarà més i s'adaptarà més, i tant de bo hi hagi aquesta tercera edició i que puguem seguir fent el Castell de Barberà, perquè és un espai molt adient, amb unes vistes espectaculars, el lloc on se fan, no?, on està muntat l'escenari, on actuen aquest any la dansa, doncs clar, amb aquell darrere, amb el castell darrere, doncs clar, és una cosa que només ja pel seu fet aquest ja t'agrada, no?, perquè també amb el sistema de llums que el Sergi està deia munta i tal, vull dir, doncs clar, que fa ressaltar molt bé i molt millor els espectacles, i per tant la nostra idea és seguir Barberà, seguir el castell i seguir aquesta línia d'enguany, no?, perquè l'han passat això, l'han passat de ser un primer any, una primera prova i l'aniversari, va ser un format diferent, aquest any ha sigut com el primer any amb aquest tipus de format tan més complicat, jo crec que aquesta és la línia que intentarem fer en un tercer any.
Bé, i per acabar, una pregunta que em deixava, quin és més o menys el perfil del públic que va venir aquest dissabte al castell de Barberà?
Sí, doncs va vindre un perfil molt diferent, perquè això, hi havia també molts nens, però també hi havia sobretot gent gran del poble de Barberà, no?, que va als actes com a moltes dels pobles de la Conca, no?, quan hi ha algú al poble hi van, i després molta gent de fora, vull dir, això si parlaves amb gent de Barberà, jo perquè com que soc de Barberà d'allò, no?, molta gent ho deia que estés, que abans del programa de tele també és la paraula que feia servir tothom, i vull dir que sí, hi havia molta gent de fora, i vull dir, bueno, gent del vi, gent coneguts també nostres, col·laboradors, etc. Crec que va ser un acte que això, si més o menys ens situem a les 500 persones, jo crec que hi ha comarca i l'altra meitat de dins, no? Vull dir, també hi havia molta gent de Montblanc, de l'Espluga, dels pobles del voltant, però també crec que hi havia bastanta gent de fora de la Conca de Barberà, que això també és un dels nostres principals línies de treball a l'associació i en aquests actes, no?, que és apropar que vingui la Conca, que la gent vingui a conèixer la Conca, que la gent vingui a descobrir els productes, la gastronomia de la Conca i això, no?, i a passar una nit com aquesta, que per sort doncs, no va ploure, va fer un temps magnífic i això va permetre a molta gent descobrir també la comarca i les vistes que es veien des del castell.
Doncs Leandre Romeu, responsable de la Conca 5.1, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de l'Espluga FM Ràdio per fer aquesta valoració del que ha estat la segona edició de la nit 5.1.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.